Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No és gaire difícil trobar precisament persones que o han tingut un pensament suïcida o persones que estan relacionades, de moltes i variades maneres en aquest cas, la xifra, sobretot de cara a nosaltres, els experts sí que ho saben, però nosaltres, possiblement, els que no estem pendents d'això, no ho tenim tan clar, les notícies, com d'altres qüestions. I és que el suïcidi encara sembla ser d'aquells temes, no tant com abans, però encara és un tema tabú, per dir-ho d'alguna forma, no? Que costa parlar d'ell. És normal que costi també parlar d'ell, però possiblement aquella manera de pensar, de dir no en parlem perquè estem promocionant o estem ajudant a que la gent que tingui aquests pensaments es llencin pel balcó per es suïcidin, sinó s'ha passat a l'altra qüestió. Millor parlar d'aquesta qüestió precisament per conscienciar que aquestes persones no estan soles i se'ls pot ajudar. Poden rebre ajuda i hi ha una salida, una sortida segurament, que les apartarà d'aquests pensaments, però cal, per això cal parlar. Parlem d'això, de l'estudi que acaba de publicar de suïcidi i sensellarisme, i parlem amb el Frank Calvo, que és doctor en psicologia i investigador adscrit al Departament de Recerca de Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Frank, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns. Carai, sembla que ara que cada cop són més públiques i cada cop és menys tabú parlar de suïcidi, les xifres espanten, eh?
Bueno, el suïcidi és una situació que està augmentant, no? És una conseqüència de multitud d'estressors als que s'enfronten les persones i, bueno, tenim unes dades que efectivament, no? Tot i que nosaltres a Espanya tenim, a Espanya i Catalunya, perquè són similars, tenim unes prevalences de suïcidi en població general més baixes que la resta d'Europa, sí que és veritat que han crescut, pràcticament s'han doblegat des dels anys 80, finals dels 80, principis dels 90.
I primerament, d'aquest estudi que s'ha fet, d'estudi de suïcidi sense llarisme, quines conclusions ens en treuen?
Bueno, nosaltres portem investigant a la població en situació de sense llar a la província i a la ciutat de Girona fa uns quants anys. Sobretot són estudis que tracten de veure una mica la situació de salut d'aquestes persones en situació d'exclusió social molt, molt greu, no? I nosaltres el que trobem és que, en primer lloc, la taxa de suïcidi entre persones sense llar és més elevada que la població general. Això ja la literatura internacional no així ho recolza. Però, per exemple, ens trobem, no?, una de les dades que podria ser un titular així bastant impressionant és que l'esperança de vida de les persones sense llar, independentment de que es suïcidin o no, és de 30 anys menor al de la població general. Vull dir, la mitjana de mortalitat de persones sense llar és uns 52 anys a Girona, i la primera causa de mort és el suïcidi.
Clar, i a més suposo que en aquest sector de la població és molt difícil detectar tot això, no?
Bueno, es tracta d'una... Clar, al ser una població, poder ser la situació d'exclusió social una de les més severes, no?, que tenim actualment als països occidentals. Clar, és una població de difícil accés. Precisament el que sol passar és que són persones que no van als serveis i, per tant, el que han de fer els serveis és tractar de desenvolupar programes que tracten de apropar-se amb aquestes persones quan dormen al carrer, intentar fer intervencions a medi per poder acompanyar-les als serveis, no? Llavors, si és una població de difícil accés i, per tant, aquestes dades doncs, també són de difícil accés.
No, i a més, estem parlant de persones que tenen una vulnerabilitat no només ja física per la seva exposició al carrer, sinó psicològica i d'exclusió social, clarament. Llavors, diré que és normal. Bé, és normal estar desesperat moltes vegades i és normal arribar a aquest tipus de pensaments.
Sí. De fet, una de les conclusions del nostre estudi també, bueno, el primer factor de risc que nosaltres hem trobat és el fet del consum de drogues. Normalment, la droga que més es consumeix entre població, persones sense llar, és l'alcohol. O sigui, el consum d'alcohol consumit de manera diària o amb criteris de dependència és el primer factor de risc de suïcidi, no? Però el segon factor de risc és el fet de ser dona. Vull dir, les dones a carrer, com bé dius, no?, pateixen una situació de violència continuada bastant extrema. Els homes també, però les dones més. I llavors això incrementa el risc de fer un intent de suïcidi, no? Tu estàs al carrer, en soledat moltes vegades, en consum de drogues molt elevat, passes fred a l'hivern, passes calor a l'estiu, has de buscar-te la vida per menjar, per beure, etc. i aquesta situació de desesperança doncs, pot portar a fer un intent autolític. No?
Cada quan s'actualitza aquest estudi?
Nosaltres estem fent diversos estudis en paral·lel en relació a la salut de les persones sense llar, i nosaltres estem fent un seguiment, per exemple, d'una cohort que vam començar a seguir l'any 2006, de 1.000 persones sense llar. Llavors tenim una altra mostra de pràcticament 4.000 persones i el que intentem és cada 5 anys actualitzar, perquè entre les dades ho fem de manera molt artesanal, vull dir, són els professionals de salut que entren a les històries buscant aquestes dades, etcètera, vull dir que ho fem de manera molt individual per tenir molta cura de què posa exactament a les històries clíniques d'aquestes persones, no? Llavors és difícil accedir-hi i diguem que estem moltes hores per poder fer aquests estudis, no?
Després, clar, no sé si això conforme, perquè sembla que quan parlem d'estudis de suïcidi clar, parlem de tota la població i sembla que aquest fenomen està augmentant a tota la població.
Sí, com deien al principi, no? L'interès autolític al suïcidi augmenta i també ho parlàvem abans off the record, no? Les persones, els menors, els nens, els adolescents, doncs, també s'ha vist incrementat, igual que en la població general, doncs els intents autolítics i el suïcidi. Llavors, sí, és un fenomen que augmenta, té relació amb la salut mental, òbviament, i bueno, és important doncs, desenvolupar programes de prevenció, parlar-ne, com dèieu, no? Durant molt de temps s'ha pensat que el fet de no parlar-ne era millor per no generar, diguem-ne, o desitjos, o despertar, no?
Un efecte crida, sí.
I ara diu el contrari, efectivament, com tu deies, no? Parlem-ne, perquè si en parlem doncs podem desenvolupar programes, podem parlar amb les famílies, podem parlar amb els professionals, intentar fer coses perquè això no passi.
Clar, tot això que parlem, estàvem parlant en principi, ara ens referim a persones que tenen un accés al sistema, clar, quan això es trasllada al sensellarisme, estem parlant d'un drama, d'un autèntic drama, perquè ells no van al sistema i el sistema els hi costa arribar amb ells, i això estem parlant d'una gran desgràcia.
Sí. De fet, estàvem parlant aproximadament el 40% de les persones que moren, que han mort en aquest estudi, s'han suïcidat. Per tant, estem parlant d'una prevalença de suïcidi molt i molt alta.
Mm-hmm. Això com es soluciona, Fran? Quines són les passes que s'han de fer per intentar reduir totes aquestes xifres?
Bé, nosaltres hem fet una sèrie de propostes en base a aquest estudi, no? I, bueno, nosaltres el que plantegem és que, clar, una de les qüestions és que les persones sense llar els costen els serveis, tot i que els serveis sí que desenvolupen programes comunitaris, no? Per exemple, si no hi ha un equip de carrer, que hi ha, no?, professionals de la psiquiatria que intenten contactar amb aquestes persones al carrer, són programes que són insuficients, perquè estem parlant de poder dos professionals per 400 persones que ja hi ha a dormir al carrer o a cases ocupades, no?, durant l'any, diguem-ho així. Mm. Llavors, evidentment, que la feina preventiva, que és una feina, diguem-ne, també com molt artesanal, molt a llarg termini, d'anar treballant amb la persona, això requeriria, doncs, jo què sé, de multiplicar per 40 els equips d'intervenció amb medi obert. Clar, el que plantegem és programes de formació per professionals no clínics, poder de serveis socials, que quan tenen contacte ja amb les persones sense llar, doncs, per exemple, de SOPA, ja puguin desenvolupar programes de prevenció des d'allà, fer detecció precoç a partir de les eines que tenim, fer intervencions grupals, que poder són igual d'efectives segons la literatura i són molt més econòmiques. Efectivament, si tens 10 persones en un grup, és 10 vegades més econòmic que si tens un individu, etcètera. O sigui, nosaltres plantegem accions que la, diguem-ne, els serveis a nivell tècnic puguin desenvolupar i que són efectives i basades en l'evidència. No? Sí. Llavors, nosaltres traslladem aquestes propostes, diguem-ne, a la societat o als agents responsables, i a partir d'aquí intentem treballar. No? La idea és que la universitat pugui treballar també amb els serveis, no? A partir del que aquests estudis no siguin només per publicar unes dades i fer un estudi, sinó que serveixin també per traslladar aquesta informació i millorar els serveis.
Exacte, i donar solucions, almenys saber, conèixer quin camí em s'ha d'agafar. Doncs, Fran Calvo, doctor en psicologia i investigador del Departament de Recerca de Qualitat de Vida de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.